L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui, a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, tapar les emocions amb les psicòlogues Lara Terrades i Nadia Matller. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
A partir de la vostra experiència a la consulta, hi ha moltes persones que tapen, entre cometes, les emocions?
Doncs jo diria que sí, i a part és una expressió molt ben trobada, perquè dintre del concepte tapar fem moltes coses, ens distraiem, fem veure que no ens està passant, i és una gran, jo crec, tendència cultural, perquè ens ensenyen de petits i de petites com a no expressar algunes emocions. Llavors, quan som adultes, hem après que ho hem de fer així, i llavors jo diria que és la majoria de persones, jo inclosa, perquè vivim en aquest paradigma, i per mi el canvi ve en aprendre a acceptar-les i poder expressar-les, que per això estem aquí avui amb la Nadia, no? Per poder parlar d'això, de com fer-ho. Llavors, el fet de tapar-les porta moltes conseqüències que ja anirem dient, però bueno, la resposta és absolutament sí, la majoria de gent les tapem.
També ho veu així i ho viu així a la consulta, Nadia Matller?
Sí, totalment, totalment. O sigui, jo sento que al final és la malaltia que tots tenim a dintre, no? D'alguna manera, com que ens costa molt entrar en contacte amb el que sentim perquè hem après des de petits a no sentir-nos. I al final sentir és algo segur, molts cops no. I això al final és el que veiem, no? En la consulta, gent que està en aquest bucle, no? D'emocions que no em permeto sentir, i al final això ens porta a un estat d'ansietat, no? Què està passant en mi? Per què em sento així? I diria que és una de les raons principals que arriba a la consulta.
Dius, Nadia, has fet un titular periodístic, eh? Hem après des de petits a no sentir-nos. Esclar, la mainada sí que se senten, no? Sí que reconeixen les seves emocions, sí que les expressen fins que els entorns els comencen a dir bé, això millor que no ho facis.
Totalment, totalment. Jo sempre dic, no? Jo crec que els nens, i més ara, cada vegada tenen més eines, però d'on venim, les nostres generacions, jo crec més i més cap enrere, al final hem après a que som un ser espontani quan arribem aquí i després ens trobem amb que hem d'entrar en una espècie de motllo, no? Que rebem amor en certes situacions i en altres ens sentim més rebutjats. I llavors comencem a entendre de quines formes, no? Em sento estimat, em sento ben rebut, és segur sentir, en quines situacions no és segur sentir. I llavors quan això passa, es generen aquestes curasses que ens fan doncs, tancar-nos en el nostre món interior i no deixar-nos sentir. Mm-hmm. I aquí jo sento, no, com aquí està la gran cosa, no? No és segur sentir molts
no
cops.
No és segur sentir. Després parlarem amb la Lara també i amb la Nadia de la ràbia, no? I efectivament potser és molt gràfica aquesta emoció i és una de les que de vegades sí que no ens deixem sentir o no ens deixen expressar quan, des que som petits i petites.
Sí, la ràbia jo crec que és una de les emocions més mal enteses de totes, que es confon molt l'energia agressiva amb la violència, i això és un gran error perquè nosaltres som una espècie mamífera que tenim una energia que va cap a dintre, d'escolta, de calma, d'autoatenció, i després tenim una energia que va cap a fora, que és l'energia d'acció, de canvi, de moure les coses com són, a mi no m'agraden, poso un límit, o vull això i ho vaig a buscar. Això és l'energia agressiva. Llavors, quan som petits i petites, i jo crec que aquí també hi ha un tema de gènere, en les dones encara és més censurada que en els homes, quan som petites, el que se'ns diu és que lletja que estàs quan t'enfades, o no cridis, o estigues quieta i no toquis això. Tots aquests introjectes, totes aquestes idees que ens van dient, ens van quedant a dintre i nosaltres anem negant aquest impuls d'expressar allò que volem portar de dins cap a fora. És a dir, el que jo estic sentint, el que jo estic necessitant, com ho jugo en el món, no? I, clar, tenim unes persones adultes de referència a qui els hi hem de fer cas perquè depenem d'elles. Llavors, si la mama o el papa et diu que no posis els dits a l'endoll i t'ho diu d'una manera com poc respectuosa perquè està cansada o pel que sigui, llavors el que tu entens és que aquell impuls que tu tens de curiositat, que és energia agressiva, no? En el sentit ampli de la paraula, aquest impuls que jo estic tenint no està bé. I això és el que deia la Nadia, no? Quan jo percebo que el que jo faig espontàniament no està bé, ho censura dintre meu, ho nego, ho reprimeixo i em queda dintre com apretat, no? I això al final queda en els nostres teixits corporals, és celular, és totalment orgànic, per exemple, la mandíbula apretada, no? Que n'hem parlat tantes vegades, o el diafragma apretat, o anus apretat, no? Parts del cos que fan que aquest impuls, en aquest cas que estem parlant de la ràbia, que necessita una expressió i un moviment, que no té per què ser una expressió grandiosa, eh? No té per què ser un insult o un cop, pot ser un no o pot ser un fins aquí, no? Tranquil·lament. Doncs clar, hem après a haver de reprimir això perquè no ens acceptaven i llavors ens ho guardem a dintre. I clar, l'energia agressiva, igual que l'energia tendra, que és la que descrivia al principi, és necessària per la vida. Perquè si tu no tens aquest impuls d'anar cap a el que necessites anar, potser arribarà el moment de marxar de casa i no tindràs l'energia.
Aleshores, Nàdia, amb tants teixits apretats, com explica la Lara, pot ser que un dia el cos parli i que parli en forma de malaltia, i això també us ho deveu trobar a la consulta.
Mm-hmm. Sí, o sigui, al final no només hi ha malalties mentals, això no és com només hi ha una part mental i emocional en tot això, sinó que al final molts cops entra en el cos, no? Quan començo a apretar totes aquestes parts del meu cos perquè no em permeto sentir, molts cops començo a somatitzar i a sentir, per exemple, doncs això, gent que, per exemple, no pot moure, no? Que té la mandíbula tan apretada que a vegades es queda encaixat i no pot moure-la. Apareixen, per exemple, també al·lèrgies, com per exemple situacions que al final el que estan explicant és no em sento segur. Mm-hmm. I com que no em sento segur, el meu cos genera tant de cortisol i tant d'estrès que al final porta a sentir moltes diferents sensacions, com per exemple ara que està molt, es veu molt comú, hi ha moltes malalties autoimmunes, no? Que també al final és una protecció del meu sistema immunitari que està dient aquí està passant alguna cosa que no m'està fent sentir bé, hi ha alguna cosa que està venint de fora que no m'agrada, que m'està fent sentir totalment insegura, i per tant el meu sistema immunitari és com que es posa a l'ataque de què està passant i llavors m'ataca a mi mateixa per dintre.
El punt de vista avui a l'Ofici de Viure de dues psicòlogues i terapeutes corporals, Lara Terrades i Nàdia Ametller, parlant de tapar les emocions. Diu la psicòloga Maria Rufino, totes les persones tenim cuirasses que hem desenvolupat al llarg de la vida arran d'experiències emocionals doloroses. Aquestes cuirasses han estat i són una qüestió de supervivència emocional, ja que ens van permetre tirar endavant sense quedar-nos en el dolor emocional. Tanmateix, també poden dur-nos a relacions superficials, conflictes amb els altres i un sentiment d'aïllament i soledat. Perquè tal i com aclareix Nàdia Ametller, l'emoció és energia i moviment, i tot això ho tenim dins el nostre cos. Passa que sovint no trobem una vàlvula d'escapament, i així ens quedem amb emocions i relacions que ens fan mal. I posa a la Nàdia, per exemple, un cas que ja comentarem, que encara hi ha molta gent que s'hi troba, que ho pensa, i és que els homes no ploren. Seguint aquesta idea, aquest lloc comú, què passa, doncs, quan això succeeix, quan un home no deixa anar un plor que és del tot necessari per fer palesa la seva emoció? La cuirassa amb què s'envolta només serveix per aprofundir en el seu propi dolor. Maria Rufino ho explica així. Les cuirasses són cobertures dures que protegeixen el nostre cor, tot evitant que el tornin a ferir i que connectem amb el dolor que hostatja. Les construïm inconscientment en resposta a experiències que ens van fer mal, com ara sentir-nos rebutjats, abandonats, traïts. Aquestes cuirasses actuen com una doble barrera. Per una banda, ens protegeixen de tornar-nos a sentir així i per l'altra ens protegeixen del nostre propi dolor, evitant-nos que hi entrem en contacte, un dolor que ens torna fràgils i vulnerables.
David Herbert Lawrence. La vida només és suportable quan el cos i l'ànima viuen en perfecta harmonia. Existeix un equilibri natural entre tots dos i es respecten recíprocament.
Hola, sóc la Lourdes Reina, terapeuta psicocorporal i tècnica en neurofeedback. Bloquejar les emocions comporta un cost ben alt pel nostre organisme. El cost és una rigidesa física i també mental, el que es pot anomenar una cuirassa. La cuirassa és una eina de protecció que instintivament s'instal·la en nosaltres per no patir el dolor d'algun esdeveniment de la nostra vida, però també té l'altra contrapartida. A la llarga, també impedeix sentir el plaer, la satisfacció de viure. L'emoció és un moviment de l'energia vital d'un organisme, és a dir, una reacció del sistema nerviós que aquest determina si és agradable o desagradable, i el cos reacciona. Reacciona obrint-se, expandint-se, o bé es tanca i es contrau. Si la cuirassa és flexible, aquest moviment de l'energia vital no quedarà estancat, és a dir, que podrem viure les emocions sense quedar subjectes a elles, igual que les vivim quan som petits. El nen, la nena, passa d'un estat emocional a altre de forma orgànica i continuada si l'adult li ho permet. Un cop adults, com podem desbloquejar les emocions? Si totes les emocions es viuen en el nostre cos, jo suggereixo que es pugui tornar a l'origen i començar a sentir el nostre cos. Sentir el nostre cos és donar-nos l'oportunitat d'escoltar el relat que probablement estigui velat. Flexibilitzar les cuirasses a través del moviment corporal ens porta a escoltar la nostra pròpia història que ens pertany i que encara no sabem. Aquest és un viatge cap a un mateix i probablement el més apassionant.
Avui a l'Ofici de Viure, tapar les emocions amb Lara Terrades i Nàdia Ametller. I és interessant aquest concepte que ens deia ara mateix la Lourdes Reina, que ens ha acompanyat moltes vegades a l'Ofici de Viure parlant de cuirasses emocionals, d'alguna manera de redescobrir la nostra pròpia història, una història que ha quedat amagada a mesura que anem, entre cometes, afluixant, no? Destapant, per continuar amb el terme que hem utilitzat en el programa, emocions bloquejades.
Mm-hmm. Sí, jo ho veig molt, això, en les persones que acompanyo en els grups, que arriben dient, estic bé, estic tranquil·la, he tingut un bon dia, i quan comencem a moure el cos, apareixen emocions que estaven tapades, guardades. La cosa és que no som conscients que això està tapat i guardat, i llavors quan entren en el moviment, amb la respiració, amb les dinàmiques que fem, apareixen plor, dolor, ràbia, de vegades fins i tot riures, com que l'alegria també ens la guardem, no? Llavors, nosaltres jo crec que vivim com separades i separats del que som, perquè arrel del trauma, el trauma és tot allò que no hem pogut processar, perquè no hem tingut un contenidor humà, o sigui, unes persones que ens han acompanyat i ens han validat allò que sentíem, hem hagut de separar-nos, el que dèiem a l'inici, del que ens passava. Aquesta separació provoca que tot el nostre cos estigui apretat. Llavors, quan nosaltres podem anar afluixant, apareix una comprensió molt profunda de dir, ah, mira, resulta que jo tinc aquest dolor i no ho sabia. Resulta que jo tinc aquest anhel i no ho sabia. Perquè tornem a contactar amb allò que som a nivell més essencial. Les cuirasses el que fan és crear-nos un personatge social que moltes vegades també s'identifica com amb la màscara, no? Com la cara de persona simpàtica, la cara de persona productiva. Tots aquests disfressos que ens anem posant per poder-nos adaptar, pobres de nosaltres, no? En una cultura que no ens accepta com som. I llavors, quan anem obrint aquests espais corporals, per això jo crec tant en el treball des del cos, hi ha una consciència molt més àmplia que et dones compte de que realment tu t'has separat de tu fa molts, molts anys. Llavors, per això aquest concepte de la Lourdes, no? Del retorn cap a la pròpia història, perquè jo crec que només ens podem tornar a reconèixer quan podem desfer aquestes durícies, aquestes parts dures en les que ens hem atrapat i separat de nosaltres mateixos i mateixes, no? I això per mi no es pot fer des de la paraula. Des de la paraula podem elaborar el que ens ha passat, però la paraula moltes vegades és el mateix camí pel qual nosaltres ens hem tancat. I llavors, quan obrim des del cos, el cos és la ment inconscient, obrim una informació que ni sabem que teníem i podem tornar a ser qui som.
Nadia?
Totalment. Sento que al final som com, m'agrada explicar, com que som una casa, no? I que tenim moltes habitacions i molts cops hi ha unes habitacions que ens agraden molt i queden molt bé de cara cap a fora, però després hi ha unes altres que estan més cap a dintre, cap al fons, allí on no volem mirar i allí hi ha pols, no? Està desordenat i molts cops no volem mirar fins que a vegades ens arribem a un punt límit a la nostra vida, comencem a tenir potser alguna malaltia, no? Que ja ens crida l'atenció de que alguna cosa està passant, algú que es repeteix un cop i un altre, no? I llavors és com aquella oportunitat de dir què m'està passant, no? Què està passant aquí, que hi ha alguna cosa en el meu inconscient que m'està parlant, no? Jo sento que al final totes aquestes símptomes, situacions que es repeteixen, són... A mi m'agrada veure-ho com que som com si fóssim nosaltres mateixos enviant-nos un missatge, no? Com de dir, hi ha alguna cosa de nosaltres que ens està dient, ei, mira aquí que hi ha un tresor aquí, tot i que no ens faci sentir incòmodes i sigui a vegades difícil d'entrar en això perquè no estem acostumats i no es valida molts cops entrar en aquests espais, és com allí estàs tu, està la teva vulnerabilitat, està la teva essència, no? I la importància de donar-nos aquests espais, i jo dono gràcies que existeixen espais, doncs, de grup o individual on hi ha aquest mirar el cos i sentir el cos i donar-li espai, on puc llavors sentir i entendre què m'està passant, no només entendre a un nivell conceptual mental com deies Lara, sinó també a un nivell de que ho sento què està passant.
Vosaltres teniu un punt en comú, bé, molts punts en comú, la Lara Terrades i la Nadia Maller, però un d'ells és efectivament que com a psicòlogues treballeu molt el cos, no? I treballeu des del cos i escolteu la informació del cos. És a dir, no us imagino vosaltres dues impertèrrites davant un pacient o una pacient en un divan, eh? O sigui, aquesta imatge, aquest cliché clàssic, eh? I sense convidar mai a l'expressió corporal, no? Mm-hmm. Teniu molta informació, rebeu molta informació del cos.
Totalment.
Sí, totalment. Sí. A més, jo també sento que acompanyo segons el que jo he viscut en el meu cos, i per això per mi és algo tan coherent i tan profund, perquè jo me'n recordo fa, no sé, 15 anys, quan vaig acabar la carrera, que no sabia què fer ni on anar, i vaig acabar fent teràpia corporal. Jo en aquella època tenia moltes contractures cervicals i em quedava clavada cíclicament. Llavors vaig dir, bueno, això què és, no? I aquí vaig començar a investigar, em vaig començar a formar, i en tot el procés el que vaig anar veient és què feia jo a nivell inconscient per acabar manifestant aquest símptoma. Doncs una era retenir la ràbia, voler controlar-ho tot, tenir por dels canvis. Llavors, a mesura que vaig com entrar en aquesta confiança de mi mateixa i la sabidoria del cos, va passar algú que per mi va ser com molt màgic, no vaig tornar mai més a tenir allò. Perquè vaig poder veure com jo podia desfer el camí pel qual em creava aquell símptoma, no? I per mi això també té com un significat més profund, que és la rendició a la pròpia biologia més enllà de la idea. O sigui, moltes vegades aquí en la nostra cultura vivim com si allò que pensem, si jo vull fer això és possible. Bueno, si jo vull fer això, la meva biologia, el meu cos, el meu estat, el meu nivell de cansament, el meu nivell d'energia, ho permet? O potser m'he d'esperar a demà que estigui jo d'una altra manera, no? Sempre poso aquest exemple i treballant amb mares. Si has fet 10 coses durant el dia i tens la rentadora per posar i el teu cos et demana parar perquè estàs cansada o cansat, tu fas això o et passes per sobre dels límits de la teva pròpia fisiologia. I per mi és quan passem per sobre d'aquests límits és quan comença a liar-se la troca. Perquè quan passem moltes vegades per sobre d'aquests límits, el cos ja no ens avisarà en forma de cansament o en forma de mal humor, ens avisarà en forma de símptoma.
A tu, Nadia, tu també has viscut algun cas semblant en relació als missatges que t'enviava el cos i que tu no escoltaves?
A nivell personal?
Sí.
Sí, totalment. O sigui, al final jo crec que el cos ens està explicant constantment el que necessita i molts cops no volem escoltar-lo, no? I jo, per exemple, en algo que jo noto, no? Per exemple, jo sóc hiperlaxa.
Ah, jo també.
Ah, sí, no?
Ho veus com aquesta... teniu molts punts en comú?
Molts. I aquesta hiperlaxitud, al final, el que m'està mostrant és que a falta de posar límits i de voler-me sempre adaptar i complaure a les persones del meu voltant.
Sí, podríem explicar-ho, no?, que és la hiperlaxitud per les persones que no ho sàpiguen.
Sí, com molta... Al final hi ha una hiperflexibilitat en el cos i això pot generar, doncs, des de esguinços a... Bueno, que quan fas esport... Clar, jo la meva tendència era anar a fer ioga, no? Com encara més, no? Anar a buscar flexibilitat, i al final em vaig anar a començar a donar compte, no? Com que el meu cos m'estava demanant era força i estructura. I quan comences a aprendre com acompanyar el cos, aquí és com comencen a canviar... Et fas amiga del cos, no? No és el teu enemic o el teu basurero, que digo jo, no? És com... No, és un lloc que és el meu amic, és el meu gran amic i m'està escoltant i m'està enviant missatges perquè treballem junts en equip en aquesta vida, no? Que està plena d'estímuls i de situacions que van arribant.
Avui a l'Ofici de Viure, tapar les emocions.
Aristòtil. El cos és l'instrument de l'ànima.
La psicòloga Maria Rufino va escriure en un article a La Vanguardia sobre les cuirasses que, tot i que progressivament canviem la nostra mirada, encara es continua valorant i reforçant, ell en diu, la fortalesa emocional. És a dir, que una situació dura i dolorosa o dolorosa no ens afecti massa, que no se'ns noti que estem tocats emocionalment i que siguem de pell dura, entre cometes. Tot això reforça moltes persones, diu la Maria, la necessitat de cuirassar-se i d'ocultar la seva fragilitat emocional. Afrontem el que la vida ens posa al davant com bonament podem i sabem. No hi ha lloc per etiquetes de fort o feble. Però és veritat, i suposo que això també, a l'hora, quan estem parlant de tapar emocions, deu ser el pa de cada dia. També la consulta per vosaltres en la vostra feina, Lara i Nàdia, persones que volen fer el cor fort i que d'aquella manera estan tapant potser allò que haurien d'expressar.
Sí, ara m'has fet pensar dient volen fer el cor fort amb com el cor es queda dur, literalment. O sigui, la membrana que recobreix el cor, no? S'apreta i llavors això pot generar temes cardiovasculars, pot generar temes respiratoris i jo em trobo molt això que ara has dit, Gaspar, que em sembla... també una de les claus, confondre la debilitat amb vulnerabilitat. O sigui que quan jo entro a un lloc de tristesa, a un lloc de dolor, a un lloc que sento que em trenco, que internament de vegades em passa molt als grups que quan les persones s'obren em diuen és que ara mateix em sento com si tingués 4 anys. Doncs sí, perquè la teva consciència emocional ara mateix és com quan eres petita perquè estàs a sota d'aquesta cuirassa, no? Llavors el que jo faig és molta pedagogia de diferenciar, perquè ara tu t'estiguis sentint d'aquesta manera no vol dir que siguis una persona dèbil i una persona indigna, perquè també hem rebut molts missatges que associen, no? És un solapament, que associen el sentir-se trista, desvalguda, ara mateix no puc, tinc poca força. Això ho igualem a una cosa negativa, perquè sembla que estem en un món com molt competitiu i que haguem de ser tota l'estona com animals defensant el nostre territori, i en realitat són persones tendres i sensibles. Llavors aquesta sensibilitat s'ha negat molt i s'ha censurat i s'ha etiquetat com algo molt negatiu. I si no podem arribar a aquesta capa de vulnerabilitat que estem parlant, homes i dones i qualsevol persona que s'identifiqui amb qualsevol gènere, el que ens passa és que estem negant un lloc necessari per la nostra pròpia salut i evolució.
Sí, com vius també amb la gent a la qual acompanyes, Nàdia, aquest nucli de vulnerabilitat, quan arriben, quan van traient capes, no? I arriben a aquest nucli de vulnerabilitat.
Per mi, una de les coses més importants és crear un espai segur, perquè al final no podré mai entrar en sentir fins que no em permeti sentir-me segura. I llavors, quan entro en l'espai vulnerable, començar a ressignificar tot això i poder dir, vale, és algo necessari, m'ajuda a estar millor. Perquè al final hi ha una alliberació, no? Quan em permeto sentir, no? És com, hi ha algo en el cos que no he d'estar apretant-ho tot, puc deixar-me ser. I això genera, jo he vist canvis tan increïbles, o sigui, els que ens dediquem a això, jo crec que tenim la sort de ser testimonis de situacions tan, tan boniques. Per exemple, vaig tenir un client que va estar, bueno, més de 60 anys, que va estar en depressió la gran part de la seva vida, medicant-se i tot, realment una situació per ell molt difícil, que no aconseguia mai sortir d'allà, tot i teràpies, amb molts tipus, i no va ser fins que es va permetre entrar en el cos i sentir la seva ràbia, sentir el seu dolor, sentir que la seva sensibilitat no era un problema, sinó que era un regal, perquè era una persona que És una persona que s'emociona moltíssim.
Sí, un home sensible, però que no havia expressat aquesta sensibilitat.
Totalment.
No li havia donat espai, no? Per la cultura, no?
Totalment.
Allò que dèiem abans, que els homes no ploren, no plorem.
Clar.
Teòricament.
Teòricament. Sí. Sí, no? És com cada vegada estem desmentint-ho més, no? Perquè és molt necessari, al final, és una alliberació. Qualsevol expressió emocional és una alliberació i des d'un espai segur pot ser molt sa. Es pot sentir com algú molt, molt, molt sa. I ara aquesta persona, aquest client, ara mateix és... està molt feliç, està fent, sap gestionar-se emocionalment, entén la seva sensibilitat com un regal, ha refet la seva vida, fa coses, està actiu, no? S'ha recuperat aquestes ganes de viure, no? Que molts cops passa amb la depressió. Llavors és com, uau, si això tinguéssim tots accés, no? A poder crear espais segurs de sentir, com seria del món diferent, no?
Mm. Quins són els límits a l'hora d'expressar les nostres emocions, no? Aquesta és la pregunta del milió, també, però val la pena recordar alguna resposta, perquè ara segurament hi ha oients que es pregunten bé, molt bé, però quin és el límit a l'hora d'expressar el que sento de no tapar l'emoció?
Mm.
He d'anar expressant tot el que sento?
Mm-hmm. Jo crec que és interessant com trobar l'equilibri, perquè vivim en un món amb altres persones, llavors la meva llibertat acaba on comença la de l'altre, i això a veure com ho portem a la matèria, perquè la idea és molt maca, no? Però jo aquí faria servir una norma d'or que faig servir molt amb criatures, sobretot a l'hora d'expressar la ràbia, no? L'enuig, és quan tu expresses el que t'està passant, i també pot servir pel dolor, per exemple. La norma seria no fer-te mal a tu mateix o mateixa, perquè de vegades també quan tenim moltes emocions que no hem expressat, entrem en actituds autodestructives, autolesives. O sigui, no fer-te mal, no fer mal a un altre. Si tu estàs expressant un enuig, doncs si tens molta ràbia, primer la gestiones tu sola i després ja parlaràs amb aquella persona, i no trencar coses de l'entorn. O sigui, perquè jo ara he decidit que expressar les meves emocions i tinc aquí una ràbia incontrolable, em posaré a trencar tot el que trobi. No. Llavors, per mi els límits tenen molt a veure amb això, amb el respecte cap a un mateix i mateixa i cap als altres. Però també diré que quan hem reprimit tantíssim les emocions, sigui el dolor o sigui la ràbia, quan traiem el tap, no?, que és com una ampolla de cava allà efervescent esperant que surti tot, quan traiem el tap pot sortir de forma descontrolada. Jo m'hi trobo molt a teràpia, això, no? Com que la gent em diu, bueno, porto 15 anys sense dir el que penso i ara que dic el que penso li estic tallant el cap a tothom, no? Llavors, això...
Metafòricament. Eh?
Sí, sí, metafòricament, exacte. Això li diem la llei del pèndol, no? Com que estic en una polaritat, llavors quan obro la comporta no tinc una mesura, no tinc un termòmetre i me'n vaig a l'altra banda. I llavors jo sempre dic, bueno, hi ha un període en què has de passar per l'altra banda per després poder trobar el punt mig. La cosa és que tu ja no tens 4 anys, tens una capacitat de consciència, llavors quan vingui tota aquesta càrrega emocional tan forta, en les sessions de teràpia el que fem és construir recursos per com jo puc abordar tot això que necessito expressar de manera cuidadosa. Doncs potser, si jo tinc un enuig amb algú, en lloc d'anar a parlar amb aquella persona directament, doncs primer poder descarregar aquesta ràbia d'alguna manera més segura, sense fer mal a l'altre, no? I després per mi hi ha un altre límit també molt clar, que és el que deies tu, Nàdia, que té molt a veure amb crear un espai segur. O sigui, per mi, perquè pugui haver-hi una obertura, aquest espai segur ha d'anar molt acompanyat, i això per mi és un límit d'or, d'un entorn lliure de judici. O sigui, que quan algú expressi un dolor, un malestar, alguna cosa que incomoda, les persones que estem facilitant, poder posar-nos en aquest lloc d'obertura i de compassió, no? Que per mi va molt amb el nostre exercici, de poder acollir la persona com ve. Perquè nosaltres ja hem rebut molts missatges associats a les nostres emocions que allò no està bé. No? Llavors, quan a mi em passa molt als grups, l'altre dia amb una dona, no?, que plorava molt i em deia, és que jo mai he pogut plorar d'aquesta manera i no sentir que ja havia d'acabar ràpid, no sentir que algú li estava molestant, i en canvi el que tu m'estaves dient és plora, plora, no?, i tremola, tremola. Llavors, com nosaltres, com a límit, no?, com a terapeutes, poder-nos entrenar per sostenir aquest espai emocional amb aquesta càrrega tan gran.
Hi ha més persones de les que ens pensem, Nàdia, que tapen les seves emocions amb addiccions, consum, compres, fugides endavant de tota mena, eh? És una manera de tapar les emocions també, no?
Totalment. El mòbil, per exemple.
El mòbil.
Al final està fet, no?, perquè ens quedem allà enganxats. No saps per què has entrat i de cop estàs fent altres coses i t'has perdut en aquest món de l'internet i parlar amb gent. I al final en tot això hi ha una fugida del present. I qualsevol addicció al final implica això, no?, aquesta fugida a sentir. I què passa? Que fins que no, el que dèiem abans, no?, fins que no creï aquest espai segur per sentir, seguiré fugint cap endavant, cap enrere, cap a una relació, cap a un mòbil, cap a la feina, cap al menjar...
El menjar és una manera de tapar les emocions, en molts casos.
Totalment, totalment. No vull sentir i llavors poso menjar per reprimir i no entrar en contacte amb el que estic sentint. O sigui, al final, jo sento que tenim molta por a sentir el buit com a éssers humans, no? Sento que al final estem molt acostumats a posar coses, a posar alguna cosa per tapar, per no entrar en contacte amb. Perquè entrar en contacte amb implica entrar en contacte amb una contracció i amb una sensació de judici nostre, pròpiament, no? Perquè molts cops és com... Per això sona tant, no?, el no judici quan el rebem. Perquè no ens hem sentit benvinguts amb el que sentim. I entrar en contacte amb aquest dolor tan gran i amb aquest buit que sentim tots a dintre perquè no hem rebut amor en algun moment que potser ens hem expressat, busquem una forma una vàlvula d'escape que ens dona una gratificació immediata i ens fa sentir que, bueno, per aquest moment no he d'entrar en contacte amb això. Per tant, doncs una mica millor per un ratet, no?
Tu dius, Nàdia, de fet, que això ja ve de lluny a partir del naixement, que tu qualifiques com un trauma.
Sí. El que vull dir amb això, no, és com hi ha el projecte Sentit, que no sé si heu sentit de parlar, al final en tot el procés tant de la concepció, l'embaràs, el naixement i els primers anys de vida, hi ha molta informació que rep tant el feto doncs, com el nen que neix. Llavors no és només el moment del part, que allí hi ha molta impremta, no, en el nen o la nena, sinó també en el moment que és també dintre del ventre de la mare, perquè en aquell moment és un amb la mare, no? Jo diria que el moment més íntim de la nostra vida és el moment en què estem al dintre de la nostra panxa, o sigui, de la panxa de la nostra mare, vull dir. I al final, en aquell moment, estic sentint com la meva mare, pensant com la meva mare, sóc un amb ella, menjo el que menja ella, i tot allò que li està passant, jo ho rebo en mi, perquè és com si jo fos ella. Llavors, quan jo neixo, em sento separat d'algun moment d'algo que jo havia après a viure en aquell entorn, érem una amb la meva mare, i aquest primer procés de separació. Llavors hi ha un buit. I aquest buit és el que vull dir, que molts cops no estem acostumats a entrar en contacte amb aquest buit, perquè no ens han ensenyat, perquè és una part que és com de cop ens falta alguna cosa. I molts cops em trobo en consulta gent que diu és que ho tinc tot, però és que sento que em falta alguna cosa, no? I és com, per què, no? Perquè si tinc tot per ser feliç, per què em sento malament, no? I al final jo veig que indagar també en el procés de concepció, en el procés del part, en el procés dels primers anys de vida, és, per mi, en el meu treball, per lo menys, és molt important per entendre els mecanismes inconscients que estan en aquest cos i entendre com deixar-los anar i començar a crear, a mi m'agrada dir, no, com finestres i com portes on entra l'oxigen perquè aquesta persona comenci a sentir-se més tranquil·la en el seu dia a dia.
La paraula trauma l'utilitzaves tu abans, Lara, sí, genèricament, no? Parlaves, sí, de traumes del passat. Tu on col·loques la barrera entre el que és trauma i el que no és trauma? Perquè també aquí ens hem trobat amb psicòlogues, amb el cap, per exemple, la Eva Juan, que és psicòloga, que ens deia, home, cadascú de nosaltres més o menys té més de 1.000 traumes, experiències, clar, molt petites, no grans traumes, però que es poden qualificar com a traumes, microtraumes.
Sí, sí, és molt interessant aquest tema i per mi hi ha una vessant, no, de la teràpia que és el somatic experiencing, que jo segueixo bastant, que el que descriu és que hi ha dos tipus de trauma, T minúscula, que són aquests microtraumes de la vida quotidiana, que són això, no? Doncs un pare o una mare que no pot estar present com una criatura necessita, que reprimeix les emocions de la criatura. Llavors el que li passa a aquest infant és que va construint aquest personatge que abans dèiem i es va separant de si mateix, no? Això és traumàtic, perquè quan tu crees una separació dintre teu vol dir que hi ha emocions que no has pogut processar i aquests són els traumes de la vida quotidiana. Després hi ha els traumes amb T majúscula, que són impactes molt forts, puntuals, per exemple, una guerra, un divorci, no, dels teus pares mal gestionat, una mort sobtada d'algú. Llavors, el trauma és una cosa molt freqüent i quotidiana, I també jo crec que a nivell psicoeducatiu, no, ens falta molt a la nostra cultura entendre que tothom estem traumatitzats i traumatitzades, jo la primera, i per això em dedico al que em dedico, perquè a mi m'interessa molt veure què m'ha passat, no, com per anar-ho reconstruint. I llavors, per mi hi ha una part molt important que abans quan parlàvem d'espai segur relacionat amb el trauma. Estem parlant avui, no, de tapar les emocions. Quins recursos jo necessito per poder-les destapar i sentir-me segura, això que abans dèiem, no? El no judici, el poder sentir-te sostinguda. I també, quan nosaltres estem en aquesta vivència de trauma, perquè és una vivència fisiològica en el fons, el que necessitem és que el nostre cos torni a sentir la gravetat. Que sembla algo...
Què vols dir? Aviam.
A veure, sembla algo molt, molt tonto o molt absurd, no? Perquè, però nosaltres, quan ens hem traumatitzat, aquestes curasses i aquesta tensió que hem generat en el cos fan que el nostre organisme estigui com en una posició de guerra, cap amunt, o en una posició al revés, desenergetitzada, com que no tinc to muscular per anar cap a la vida, no? Llavors, quan jo puc tornar a deixar anar o a energetitzar les parts del meu cos per sentir on està el meu centre de gravetat, o sigui, que jo sé on estic, jo sé que ara estic aquí, que això en un altre llenguatge seria estar en el present, jo sé on està el meu centre de gravetat, estic ubicada, puc sentir la cadira que estic asseguda, puc sentir el terra, puc veure el que tinc al voltant. O sigui, els meus sentits estan al servei de la meva consciència per donar-me compte que jo ara estic aquí. Quan jo puc entrar en aquest mode de vida, perquè és com si fos una meditació constant, com estar present en el que estem, que en el fons el nostre cos ens informa d'aquest entorn, a partir d'aquí jo vaig desenvolupant un autosuport intern. O sigui, que no estic com volada, diguéssim, no estic només en el meu cap. Tinc una sensació d'orientació a l'espai. Quan jo estic orientada, i aquesta orientació ve per totes aquestes coses que estic dient, ve per tenir una xarxa de suport confiable, ve per tenir hàbits de vida saludables, o sigui, estic tranquil·la allà on estic, jo tinc molta més capacitat per abordar les meves emocions incòmodes. Si jo no tinc el meu centre de gravetat al meu lloc, o sigui, que estic desorientada, estic dispersada, tinc mil coses al cap, estic en el futur, estic en el passat, és molt difícil que pugui entrar a sentir una emoció incòmoda sentint-me segura.
Henri Frédéric Amiel. El cos és temple de la natura i de l'esperit diví. Conserva'l sa, respecta'l, estudia'l, concedeix-li els seus drets.
Diu, per acabar, aquesta psicòloga col·laboradora de l'Ofici de Viure, la Maria Rufino, en aquest text que va escriure sobre cuirasses emocionals, que després d'una ruptura sentimental, sentim que han abusat de la nostra confiança, que ens han humiliat i traït, i probablement prendrem la decisió inconscient d'amagar aquest dolor, una decisió inconscient. I diu ella, desenvoluparem una part que s'encarregarà que no tornem a sentir-nos d'aquesta manera. Potser entrem en la següent relació amb la cuirassa de la desconfiança o de la fredor emocional incorporada. Darrere de qualsevol protecció hi ha alguna cosa que necessita ser protegida. Les cuirasses ens informen de la presència d'una història de dolor. De fet, començàvem aquesta conversa parlant, no, de la nostra història amagada. Bé, i el que dèiem sobre una ruptura sentimental és aplicable a tot, no? Aquesta decisió, Nadia Matller, inconscient, d'amagar el dolor a partir d'ara i que hi hagi una part de nosaltres que s'encarregui que no tornem a sentir-nos d'aquesta manera. Tot això és un procés inconscient.
Totalment, és un procés molt inconscient i també en una ruptura sentimental també hem d'entendre que hi ha un procés de dol, no? I aquest procés de dol vindrà amb moltes emocions diferents. I també entendre que en aquesta curassa que jo em poso quan algú m'ha fet mal, aquesta curassa és la mateixa curassa que després jo tinc que travessar cap a mi mateixa.
A veure, què vols dir?
El que vull dir amb això és que jo sento unes emocions que quan poso una curassa em costarà també entrar en contacte amb les meves pròpies emocions, no només a obrir-me a una altra persona, sinó també a mi. I per això sento que l'experiència de poder treballar amb el teu cos i ajudar a deixar anar les curasses en un procés de en aquest cas, no, de ruptura sentimental, ajudarà a alliberar la por de que em tornin a fer mal, perquè al final en tot això hi ha, hi ha un registre en el cos que m'està dient això no és segur, no, per la raó que sigui, sigui perquè hi ha hagut un engany, per la raó que sigui, no és segur que jo m'obri i em mostri i llavors creu i alimento aquest personatge que m'he creat per poder sobreviure, no? I com puc llavors deixar anar aquest personatge i tornar-me a sentir segura de que em puc mostrar autènticament i que em puc tornar a obrir a l'amor.
Perquè a curt termini ens protegeixen aquestes cuirasses, no? Però a llarg termini poden ser una font de malestar.
Sí, és a dir, tenir cuirasses és algo natural i està bé que en tinguem. És a dir, és algo necessari, necessitem les nostres cuirasses en el dia a dia. El tema és quan aquesta cuirassa es fa tan forta que visc constantment en aquest personatge per aprendre sobre, o sigui, per estar sobrevivint en el meu dia a dia i comença a crear-me un malestar que no em permet viure la vida que vull, que no em permet, que em limita al final en el meu dia a dia, llavors aquí és on és un problema. El que a mi m'agrada veure no és com les cèl·lules i la vida, la natura, les estacions, tot tenen aquest estat de contracció i expansió. I això per mi és també la cuirassa i els nusos que tenim en el nostre cos, no? I com seria poder acceptar que tots, com hem dit, no? Tots estem traumatitzats, tots passem per moments de contracció i expansió. Perquè en comptes de jutjar que ara estic en un moment de contracció i no hauria d'estar passant i m'hauria d'estar sentint d'una altra manera, perquè no puc agafar aquest moment i de forma més com lleugera, m'agrada la paraula, com, vale, ara estic contreta i ara estic expandida, per dir-ho així de forma resumida, és a dir, ara estic oberta a la vida, ara tinc ganes de conèixer gent, i en un altre estat estic com més ganes d'estar sola, més ganes d'atrevessar aquestes emocions que estic sentint, potser tinc ganes de plorar, i que això, en comptes de com maleir d'alguna manera, no? Això que estic sentint i jutjar-ho, perquè és al final on hi ha aquest dolor, no? Estic jutjant el que estic sentint i no m'ho permeto viure, aquí es genera més patiment i aquesta roda que no s'acaba mai, no? I aquí és on jo sento que hi ha molt de desconeixement i que no ens donem espai per estar malament, perquè això, no? Culturalment, el que hem dit abans, no? Hi ha aquesta necessitat de hem d'estar bé cap a fora.
Tu dius, Nadia, que hem d'evitar que siguin les màscares les que ens manin, eh? Que hem de desvetllar l'amor. O sigui, és a dir, que és des del cor. El cor sí que ha de manar, no les màscares o les cuirasses.
Sí, d'alguna manera, o sigui, les màscares ens ajuden a sobreviure i han fet molt bé la seva feina. Jo sempre ho dic perquè molts cops sento que en el creixement personal hi ha com un malentès del que implica acompanyar-se a un mateix i fer un procés d'autoconeixement, i és que molts cops jutgem, ah, vull que em treguis això, no vull sentir això.
A tu, de fet, a la consulta et deu venir gent dient-te, no vull sentir això.
Sí, no vull sentir això, em vull sentir d'una altra manera, vull que les coses siguin d'una altra manera. Vale, sí, però això està venint com un mestre a explicar-te i a fer-te sentir alguna cosa, i aquesta màscara t'ha ajudat a tirar endavant. I és la teva nena interior molts cops, o el teu nen interior, que està allà cridant o parlant-te, dient-te, ei, em pots mirar, em pots escoltar, què està passant aquí? No em sento segur, no em sento bé, necessito algo molt concret i no ho estic rebent. Llavors hi ha un missatge en aquesta màscara. El tema és quan em controla de tal manera que em limita en el meu dia a dia, aquí és on he d'observar què està passant amb aquesta màscara, per, a través de la vulnerabilitat, que és la porta d'entrada a la meva essència i a la meva autenticitat, diguéssim, el que hi ha més enllà del que he après, allí poder començar a sentir-me que sóc més lliure dintre meu.
Lara Terrades, per acabar, tu continues practicant i divulgant la punyoteràpia, oi?
Sí.
I què tal? Com va?
Molt bé. Sí, és un procés que fem justament perquè hi hagi una reconciliació amb l'energia agressiva, tot això que parlàvem abans, aquest malentès.
Com et dic, teràpia amb els punys, eh?
Sí, el que passa que tenim aquesta imatge, però el que anem fent, en algun moment sí que ens posem uns guants de boxa i sí que fem exercicis simbòlics d'arts marcials.
Simbòlics.
Perquè, sí, sí. Però el que anem fent és tot un procés d'empoderament i de reconèixer com està l'energia agressiva en mi, que és el que dèiem a l'inici. Pot ser que estigui com amb estat totalment de lluita, o sigui, que jo sigui una persona que hiperreaccioni cada vegada que una cosa em molesta, o que estigui totalment comprimida. Llavors el que anem fent a punyoteràpia és un procés on cadascú pugui descongelar el seu cos i poder tenir l'energia agressiva disponible, i el que deia la Nàdia, no? Que no et controli o que no et paralitzi. O sigui, quan hagis de posar un límit, que el puguis posar, i quan t'hagis d'obrir a la vida, perquè necessites estar amb aquesta vulnerabilitat, que ho puguis fer, no? És un procés que té a veure amb la veu, també, amb el cos, amb els límits, l'empoderament, i per mi l'energia agressiva té algo que té molt a veure amb el que estem parlant avui, és ocupar el meu lloc en el món. O sigui, si jo no ocupo el meu lloc, si no sé on estic, no, no estic ubicada, serà molt difícil que pugui expressar les meves emocions. I això és una de les coses que fem a Punyoteràpia.
O sigui, estem parlant d'agressivitat conscient.
Exacte, i sana i necessària.
Sí, com ho veus, Nadia?
M'encanta, crec que és molt necessari. Ojalà això, per exemple, estigués també a les empreses, no?
A les empreses. Però hi havia aquella experiència japonesa, no? Que havien habilitat sales, mm-hmm, per, sobretot per trencar objectes, mm-hmm, no? Mm-hmm. Però també hi va haver això, hi va la cara i la creu de la moneda, com si diguéssim, que sí. Després hi havia també més infarts.
Sí, és que l'expressió de l'energia agressiva, si no hi ha una sensació de seguretat interna, el que tota l'estona estem parlant, és com si vomitéssim, fos un vòmit energètic, no hi ha consciència. I llavors el meu sistema es pot hiperaccelerar. Llavors abans, i a Punyoteràpia ho fem molt això en el procés, abans hi ha d'haver tota una experiència de que jo estic segura en el meu cos, que reconec quines són les reaccions fisiològiques, i entre reaccions, no? Com així molt resumit, del sistema nerviós, que és lluita, fugida o congelació. Si jo davant d'una amenaça el que faig és voler fugir, sortir corrents, això és una reacció automàtica. Si el que faig és davant d'una amenaça em poso a lluitar, em poso a discutir, també és una reacció inconscient i automàtica. I la tercera, que està més associada al trauma, em congelo. Que això es veu molt, per exemple, en les agressions sexuals, no? Quan algú està abusada i no pot dir res i està allà quieta, no? Llavors el que ja fem és crear una seguretat interna, una autoestima, una sensació de que jo sóc digna, sóc poderosa i estic ben assentada en el meu cos, i a partir d'aquí ja puc expressar el que necessiti al món, a l'altre, un límit o anar a buscar alguna cosa que necessito a fora amb el poder de, i la força de l'energia agressiva. Si no hi ha aquesta seguretat abans, és una cosa com pollo sin cabeza, o sigui, deixo anar la ràbia i és com si fes un vòmit energètic i al cap d'una estona tornaré a estar enfadada, no? Abans hi ha d'haver tot un procés de consciència i d'assentament en la pròpia consciència, en la pròpia biologia.
Són les psicòlogues i terapeutes corporals Lara Terrades i Nadia Maller. Moltes gràcies, senyores, per haver tornat, per haver vingut a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies.
D'aquí uns instants, com cada diumenge, Sergi Torres tancant el programa.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
I amb Sergi Torres, com cada diumenge tanquem l'Ofici de Viure. Avui, Sergi, et volia fer una pregunta. Sergi, benvingut, ben retrobat.
Gràcies.
Què és per tu l'ordre intern? O sigui, com podem saber, cadascú de nosaltres, si està en ordre intern?
Mira, hi ha un indicador que és molt clar, que a més és molt visible, que és l'alegria. I no em refereixo a una alegria emocional, sinó una alegria interna, és una espècie de ritme intern de vida. Quan tenim aquesta alegria localitzada, sabem que estem en ordre, estem en coherència amb la vida. Normalment, el que sentim pot ser una certa avorriment o inclús una mica de tensió o angoixa o aquesta sensació de que no arribem al dia, se'ns acaba el dia i no arribem a fer tot el que voldríem fer. Aquesta sensació de que la vida ens està sobrepassant és un indicador de que no estem en ordre. Hi ha un ordre amb el jo, que és el jo estic viu i per tant formo part de la vida, aquest és el primer ordre bàsic. Però hi ha altres ordres interns, que aquí és on convido a mirar. Hi ha un ordre relacional, hi ha un ordre emocional, hi ha un ordre professional, un ordre econòmic. Llavors, cadascú té les seves estances on poder visitar i veure quin nivell d'alegria o de coherència hi ha, i si veu que hi ha tensió, entrar i observar on no hi ha ordre. I en aquells espais on jo veig que no hi ha ordre, ens cal una dosi d'honestetat per poder veure què estic fent jo que no estic permetent un ordre, perquè aquest ordre, al final, Gaspar, no és un ordre que nosaltres aportem, sinó que és un ordre que nosaltres permetem. perquè, com he dit al principi, el primer ordre és l'ordre d'estar viu i estar vinculat a la vida, i aquest ordre és orgànic i és el que governaria de forma natural, si ho permetéssim, totes les nostres estances, tots els nostres espais. Per tant, la invitació és entrar a mirar on no estic en ordre, on no estic en pau, on no sento alegria de viure, i amb la meva honestetat veure quina part jo estic interferint i deixar-la anar. Simplement confiar en la vida, confiar en aquest procés orgànic d'estar viu, que és el que porta l'ordre de nou, aquest ordre intern.
En prenem bona nota. Sergi, moltes gràcies.
Gràcies, Espa.
Fins aviat, fins la setmana que ve. Els oients i les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.
Thank you.